Mirall, COPE Catalunya.
Hola, bona tarda, amics i amigues. L'Església celebra demà, dissabte 23 d'abril, la solemnitat de Sant Jordi, patró de Catalunya, i dimecres vinent la festivitat, també solemnitat, de la Mare de Déu de Montserrat. Són els patrons de Catalunya. Algú em deia l'altre dia que un poble que no prega no pot tenir aquest sentiment, el sentiment de poble. I Catalunya, com a poble, més enllà de la diversitat i de les idees de cadascú, del sentiment de pertinença a una o altra comunitat, és un poble d'arrels cristianes. És per això que és important que tots tinguem consciència de la importància de celebrar els nostres dos patrons, que, per coincidències al calendari, estan, com sabeu, molt propers. Felicitats als Jordis, que demà celebren el Sant, les Jordines i Georgines també, i a les Montserrats, que dimecres vinent també celebraran la seva festa. És un bon moment també per pensar en el present i en el futur dels catalans i també de tota la realitat de l'Església que fa camí a casa nostra. Avui parlarem d'un llibre, també de les Creus de Sant Jordi i d'una iniciativa internacional, europea concretament, de joves que es fa aquests dies a Barcelona. Ens acompanyaran un dels organitzadors de la trobada europea anual de Life Teen per compartir experiències en la pastoral juvenil des d'avui fins diumenge a Barcelona. També tindrem la presència del director general de la Fundació Pere Tarrés, guardonada amb la Creu de Sant Jordi, que es lliurarà dimarts vinent, i també l'autor d'un llibre sobre el coneixement de la carta del Papa Francesc, l'encíclica Laudato Si, per als joves. És el salesià Francesc Riu, que serà també amb nosaltres a la taula de testimonis. Tindrem música d'inspiració cristiana i un breu resum de notícies de la setmana. Com sempre, us acompanyarem fins a les dues, el Jorge Martínez a les vies de sol, a Montse Roset a la producció, i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la nostra taula, saludem el director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol. Senyor Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut i moltes felicitats.
Moltes gràcies.
A la vigília de Sant Jordi el felicitem per la Creu de Sant Jordi. Des d'aquí també volem felicitar totes les persones i entitats que han aconseguit la creu, entre elles la religiosa teresiana Victòria Molins, amb qui suposo que empatitzaran molt, no?, dimarts vinent en la festa.
L'any passat la Universitat Ramon Llull donava el doctorat honoris causa en la nostra facultat, o sigui, a proposta de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, per la seva trajectòria de persona que està en contacte amb els més necessitats, amb els més febles. O sigui que la proximitat amb Victòria Molins és molt gran.
Molt bé, hi haurà moltes connexions, segur més n'hi haurà dintre de la diversitat que sempre tenen aquests premis. Saludem el salesià Francesc Riu, autor del llibre Carta del Papa Francesc, Ecologia Integral, i fundador, ni més ni menys, que de l'Escola Cristiana de Catalunya. Ara fa més de 30 anys. Pare Riu, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bé, molt bé.
Ara ens explicarà per què ha fet aquest llibre i què és el que vol transmetre als joves amb Carta del Papa Francesc, Ecologia Integral, una recomanació especial d'avui d'aquest programa de COPE Catalunya per a Sant Jordi. I completem les presentacions saludant un jove que està en l'equip organitzador de la trobada europea anual de Life Teen. Ara coneixerem què és això. Ell és Jordi Massagú, de la diòcesi de Terrassa. Bona tarda, benvingut, Jordi.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Doncs molt bé. Ja a punt en unes hores, doncs vindran 200 persones d'arreu d'Europa, i per tant hi ha tot a punt per aquesta trobada.
Ens pot fer una petita síntesi explicativa de què és aquesta trobada de Life Teen? Què és Life Teen i què és la trobada?
Life Teen és un mètode de formació catòlica enfocat a adolescents i a joves, que neix als Estats Units fa 31 anys, i que des del 2012 doncs, vam començar a la parròquia, i a partir d'aquí doncs, hem vist com ha donat uns grans fruits, tant a nivell de joves, però sobretot a nivell d'espiritualitat, de formació seva, que s'ha anat extenent també a altres llocs d'Espanya, que està donant-se a conèixer, i que la Life Teen dels Estats Units, aquest any, cada any es fa una trobada europea per totes les parròquies d'arreu d'Europa, i aquest any s'ha doncs, decidit fer-ho aquí a Barcelona. Per tant, per primer cop, gent de tota Espanya podrà també conèixer de prop el mètode, viure l'experiència, I res, segur, esperem que sigui uns bons dies.
D'aquí a uns minuts entrarem en detalls, però anem per parts. La Fundació Pere Tarrés, guardonada amb la Creu de Sant Jordi, un reconeixement molt important. L'entitat és una organització no lucrativa d'acció social i educativa que té més de 50 anys i que, d'alguna manera, amb el pas dels anys, ha anat evolucionant cap a una missió, podem dir, més multifuncional, no? Ja no és només els esplai, no és només el servei educatiu, sinó moltes més coses. Senyor Pujol, com definiria l'entitat? Què destacaria?
Tot i que la missió l'hem pogut reformular, la promoció de la infància des de l'educació, especialment en el lleure i l'acció social basades en els valors de l'Evangeli, la missió, l'essència, el que pretenem és el mateix. El que passa és que això ha anat creixent, té l'origen en els centres d'esplai, 180 a tot Catalunya, 17.000 nens i nenes els dissabtes a la tarda, a l'estiu fent colònies, 3.500 monitors voluntaris que els acompanyen, això és molt important. Però això ha anat creixent i en aquest moment doncs, tenim una xarxa de 22 centres que cada dia obren les seves portes i atenen a infància en risc social a la tarda, al sortir de l'escola, els fan reforç, fan els deures, els donen el berenar. Fem molta formació i això ho considerem important per joves monitors, més de 2.000 cada curs, 700 directors de lleure, persones que treballen amb necessitats socials, amb direcció i gestió de petites entitats no lucratives, fem formació ocupacional i també som titulars de la Facultat d'Educació Social i Treball Social, a part d'aquests dos graus, diferents màsters, diferents postgraus, doncs, fins i tot en col·laboració fets a mida amb altres entitats com els Camils per tot Espanya, i després la prestació de serveis. Molta gent ens coneix per les cases de colònies, per les colònies que organitzem també directament a l'estiu i que aquests dies s'estan doncs, oferint ja a la societat, i també doncs, per serveis que prestem, per exemple, a les escoles. No? Nosaltres al migdia estem acompanyant mentre dinen i a l'estona de pati que hi ha a molts nens en moltes escoles o en les activitats extraescolars. A l'estiu farem casals d'estiu. Vull dir que són serveis que presten de la Fundació des d'una identitat a la societat catalana d'avui.
Per tant, gestió de serveis, acollida, esplais, té de fet diverses seus. La seu principal és el carrer Numància de Barcelona. Aprofitem per recordar-ho per als oients que no coneguin la Fundació Pere Tarrés. El telèfon és el 93 430 1606 per si volen trucar i demanar informació. I aquí hi ha moltes coses per oferir, no?, i per demanar.
Sí, bé, en aquest moment, aquesta setmana vinent, ja llancem la campanya de beques, no? Per exemple, nosaltres es diu passat ben poder becar 4.000 nens, que són bastant, amb activitats completament gratuïtes a través dels centres d'esplai organitzades directament per la Fundació. Per aquesta campanya també demanem el suport de les persones, de la societat, que econòmicament ens puguin ajudar. Però alhora també hi ha un acompanyament dels joves, eh? Vull dir, els conciliaris dels centres d'esplai, els conciliaris dels grups de monitors, d'adolescents, procuren una vivència de la fe, un treball de compromís voluntari vers els infants des d'una espiritualitat, des d'un creixement, des d'una interiorització del missatge de l'Evangeli en els joves monitors, i això en més o menys mesura s'aconsegueix. No sé, aquestes properes setmanes tots els grups d'adolescents tindran una gran trobada a Vilafranca amb una celebració a l'església, bueno, a la Basílica de Santa Maria. Vull dir que aquests aspectes es cuiden en la mesura del possible i pensem que és una de les finalitats més importants de la Fundació.
Han sentit molta alegria, segur, en conèixer la Creu de Sant Jordi. Quina impressió han tingut? Potser també sorpresa, perquè això no saps mai quan pot arribar.
Sí, ens ha sorprès completament. No ho esperàvem, no en teníem la més mínima idea. Fins i tot en algun moment s'havia pensat fa anys que seria bonic rebre-la, però en aquest moment no s'havia ni concretat ni fet cap gestió. Per tant, ha sigut una gran satisfacció. I ha estat una satisfacció per a aquests milers de persones que formem la Fundació Pere Tarrés, no? 3.500 monitors voluntaris, 2.500 persones que hi treballen professionalment, i a més amb una gran vitalitat, amb molt de moviment, perquè doncs, alguns passen per la Fundació voluntàriament o professionalment durant una etapa de la seva vida i després continuen creixent o fent el seu exercici professional en altres llocs. No? Per tant, no és que siguem sempre els mateixos, alguns hi portem molts anys, però hi va haver un dinamisme que fa que milers de persones, especialment en la seva etapa de joventut, tinguin algun vincle amb l'activitat que fem, i això és molt important perquè és un reconeixement per tots ells.
Novament, felicitats a la Fundació, la web pereterres.org. No podem passar per alt, que porta el nom d'un català universal, podem dir ja, beat, en procés de canonització, com és el doctor Pere Tarrés, un gran apòstol de la joventut, precisament.
Bueno, i això és el que la Fundació, d'una forma moderna, d'una forma actual, potser no sempre amb tota la intensitat que desitjaria, però allò que va ser aquella Federació de Joves Cristians de Catalunya, que Pere Tarrés va liderar, com diríem avui, amb tant d'encert i amb tanta profunditat, doncs vol ser aquest moviment general de joves, que és el MESEC, el moviment de centres d'esplai cristians catalans, que plega doncs, aquests centres dels que abans en raonàvem.
Doncs moltes gràcies i moltes felicitats. Al pare Riu ja li sona una mica això de la Creu de Sant Jordi, la Fundació Escola Cristiana l'ha rebuda fa poc, molta gent vinculada. Bé, és bonic, no?, que la societat catalana, des de la seva diversitat, reconegui l'Església i els seus agents.
I ciutadans en general que presten un servei a la societat, és bo. El caràcter de la Creu de Sant Jordi és un caràcter universal, no fa unes opcions preferents. Ciutadans que presten grans serveis a la societat, que mereixen reconeixement, i ho fan. Està molt bé.
Sí, sempre des d'aquesta diversitat, doncs no tothom sintonitza, ja ho sabem, no? Però precisament el respecte a la diversitat, que de vegades se'n parla, com sabem tots, en els àmbits polítics, és precisament integració de tothom, no? Reconeixement a tothom. Doncs, sí. Molt bé. El pare Riu acaba de publicar un llibre que es titula Carta del Papa Francesc, Ecologia Integral, en diversos capítols, una introducció i un desenvolupament. El que vol és fer una cosa que vostè, pare Riu, em deia abans que pensa que s'hauria de fer sempre, no? Adaptar els documents pontificis a la lectura dels joves o de persones que potser no estan tan a prop del nivell pontifici, a nivell intel·lectual.
Sí, però abans d'entrar en aquest tema, sí, que és certament interessant, voldria corregir una cosa.
Endavant, sí.
Em presentes com a autor, com si fos autor exclusiu.
No, clar,
no
tu és el Sant Pare.
No, ni de llibre. És a dir, jo sol no hauria estat capaç d'escriure o de promoure la redacció d'aquest llibre, per raons evidents d'edat, si és un llibre per joves. Per tant, si la iniciativa va ser meva i les hores que he dedicat són majoritàriament meves, jo sol no hauria estat capaç de fer-ho. I per això em vaig deixar ajudar de gent més jove que jo, no solament això, sinó que tracta habitualment amb joves. Per tant, les meves deficiències han quedat compensades per la seva generositat i dedicació al treball, a revisar textos, a comentar coses, a donar idees, i m'agradaria citar-los.
Sí, perquè, gràcies per l'aclariment.
Perquè en general, són gent que des de l'anonimat, diríem, presten un servei, en aquest cas, que ha fet possible l'edició d'aquest llibre. I són persones, la major part dels quals, 5, han fet experiències de voluntariat com a joves, o ara estan implicades en promoure voluntariat d'altres joves en països diversos que estan en necessitats d'ajut. Togo, Madagascar, Guinea Equatorial, Etiòpia. Qui són? Lambert Colàs. Ignasi Florença, en aquest cas professor d'un centre universitari de formació d'enginyers, però implicat en qüestions socials. Maria Jorquera, en voluntariat. Lluís Maria Llena, que és un professor de filosofia i de religió en un centre d'educació secundària i tracta habitualment amb nois o noies.
El coneixem també.
Carolina, sí. Ramírez, i un servidor francès Riu, que ja ha estat i ha promocionat tot això.
Doncs per tant, li agraeixo l'aclariment.
Els elogis a l'autor, jo els comparteixo
a l'equip, sí.
Amb aquestes persones.
Doncs queda perfectament aclarit. Al principi pensava que es referia al text del Papa, però
no, llibre... Evidentment, l'autor de l'encíclica és el Papa.
Això ja ho sabem, sí.
El que nosaltres hem fet és una operació aparentment senzilla. És dir, bé, si aquest Papa francès, que tothom venera, certament amb una gran autoritat moral, escriu una encíclica i l'adreça a tota la humanitat perquè creu que el problema de la cura de la natura és un problema que afecta a tothom sense distinció de cap classe, si el text d'un document pontifici és un text, jo diria, amb una redacció i un to, etc., apte per adults, en la pràctica quasi s'exclou els joves que hi accedeixin, perquè no és un text pensat per ells. Aleshores, l'esforç que han fet és dir aquests missatges del Papa amb un llenguatge més proper als joves i amb una organització, amb una metodologia que els joves s'hi sentin còmodes, que no els caigui de les mans el llibre. Això és el que hem fet nosaltres. I com ha estat una satisfacció aquests dies que se n'han fet presentacions a Catalunya, a Barcelona, a Sevilla, a Madrid, han estat actes de presentació presidits pels arquebisbes de les diòcesis respectives. I el primer, l'arquebisbe de Barcelona, que és l'autor del pròleg. Molt bé. Per tant, d'alguna manera, si el missatge del Papa ens arriba a través d'aquesta encíclica, que històricament ens venien a través dels bisbes, ara han estat els mateixos arquebisbes, en aquest cas de tres arxidiòcesis importants a Espanya, els que presenten això als joves. Aquesta és la tasca que hem fet.
Doncs molt ben explicada, li agraeixo molt per arriu, també l'aclariment i el reconeixement a l'equip, i en tot cas l'objectiu és això, que els joves es puguin acostar més a l'esperit d'aquesta encíclica.
Mira, no em sé estar de dir una cosa que s'ha fet altra vegada evident i lamentable amb els escrits pontificis. Em refereixo a les traduccions que es fan de les encícliques. Suposo que per raó de pressa es recorre al corrector, al traductor automàtic, després no es revisa prou bé, i són textos que no tenen punt de comparació amb els textos, per exemple, traduïts de grans novel·les, que són alhora traduccions amb un estil que dona gust de llegir. En canvi, els textos que ens arriben, castellà o català també, del Papa,
que són traduïts de l'italià,
i per altra banda, precisament amb la intenció de fer aquest esforç d'adaptació del text, jo he tingut oportunitat de llegir en altres llengües, i la veritat dona gust, per exemple, llegir el text d'aquesta encíclica o el text de l'exhortació apostòlica sobre l'alegria de l'amor, que ara s'ha publicat.
Sí.
Doncs escrit en aquest cas o traduït de la llengua que sigui per qui ho hagi fet en llengua anglesa, dona gust de llegir.
Sembla que
alguns
lingüistes es preocupen més que nosaltres.
Sí, de veritat, no som sensibles a aquest tema. I això ho reconeixia l'arquebisbe de Madrid. Clar, diuen, arriben unes traduccions horroroses.
Doncs també està bé aquesta visió crítica i també interpel·ladora de cara a futurs textos.
Molt bé.
Moltes gràcies per arriu, felicitats. Per Sant Jordi, demà suposo que es pot trobar aquest llibre especialment fins i tot al carrer, no? És de l'editorial EDB, dels Salesians.
Sí, sí, sí. Suposo que sí.
A les parades de les llibreries religioses.
Suposo que sí.
Doncs segur que el podrà trobar molta gent.
I a més amb una coberta que ja indica que estem tractant d'ecologia.
Sí, és molt bonica, sí, efectivament, amb una posta o una sortida de sol, s'intueix, no?
Posta de sol.
Posta de sol,
sí, sí,
i
sí.
També una imatge.
Comparat amb una imatge d'un abocador en el qual hi juguen els infants. Aquest és el drama, no?
I tant que sí, entre molts altres. Bé, no acabaríem si parléssim d'ecologia. Un altre dia ho farem per riu, segur.
D'acord.
Però avui també volem parlar de joves, precisament, i com que parlar de Salesians és parlar de joves, com també de la Fundació Pere Terré i els joves. Ens parlava abans Jordi Massagú de LifeTeam, aquesta entitat d'àmbit europeu que reuneix doncs més de 200 persones, 200 joves a Barcelona. Ha parlat vostè del mètode. En què consisteix? Ens pot explicar una mica més?
Sí, LifeTeam en si es basa, té dos pols, no? Un seria les catequesis que faríem nosaltres fem els divendres, allà als Estats Units fa els diumenges. La catequesi de tota la vida aquí s'intenta fer molt més dinàmica. Dividir en quatre parts, una mica seguint el recorregut que seria l'Eucaristia, no? Primer reunim un grup gran de joves, en el nostre cas tenim per exemple 40 adolescents de segon, tercer d'ESO, 40-50, un gran grup, i allà se'ls rep amb un berenar, se'ls fa sentir molt còmodes i se'ls introdueix el tema de la sessió, un tema catequètic, un tema social, ja sigui amb un petit vídeo, ja sigui amb una obra de teatre, ja sigui amb un petit joc, no? Algo que trenqui el gel. I a partir d'aquí, un cop introduït el tema d'una manera molt senzilla, es passa a fer la que abans era la catequesi d'una hora. Aquí està resumida en uns 10 minuts com a molt, perquè s'ha detectat que els joves d'avui dia, al cap de 10 minuts, doncs desconnecten, eh? Estan ja tot immediat aquí.
És un mètode semblant a l'Alfa, per exemple?
Podria tenir certa semblança amb l'Alfa en aquest sentit. L'Alfa potser està més pensat per gent més gran, aquí sí. Estem més en adolescents, però sí que aquí també es fan els petits grups després d'aquesta xerrada. Es divideix el gran grup en petits grups de 5, 6, 7, per compartir, no? I això és una experiència molt maca pels joves, pels adolescents, perquè veus que no estan gens acostumats entre ells a parlar, a comunicar-se en petits grups, no? Estem a la societat de la comunicació i no se saben comunicar. Llavors aquí poden trencar aquesta barrera, és molt interessant. I finalment fem una pregària final amb els de Life Team, amb els de quart d'ESO, batxillerat, fem adoració al Santíssim, amb els més jovenets doncs fem una pregària més, bueno, sense adoració també, perquè s'han d'anar introduint mica en mica, no?
I en aquesta trobada és oberta a tots els joves que vulguin acostar-s'hi? Cal trucar per apuntar-se millor?
Aquesta trobada està pensada per catequistes, de fet. És una formació per catequistes. Venen dos, el president i el vicepresident de la IFTN d'Estats Units, venen, de fet ja estan aquí, i són xerrades, es faran tallers pràctics, sobretot busquem dos itineraris, no? Un per les parròquies que ja tenen la IFTN i l'altre per aquelles que es volen informar, i per tant farem un taller pràctic de com començar, com preparar una sessió, etc. Aquí també compartirem moments de pregària, moments d'adoració, música de lloança també, americana d'aquesta que ara comença a estar molt de moda també aquí.
I tant.
I també moments per compartir les nostres realitats, no? És una mica seria un pulmó perquè tots ens higienem entre nosaltres, tots aquests catequistes, i tornem a les nostres parròquies doncs, amb ganes de...
Per tant, queda clar, per a catequistes, agents de pastoral, persones que portin grups de joves també, no? Laics o capellans, diaques
sí,
també,
sí.
No?
Sí, bé una mica de tot.
Escolteu, que vagi molt bé, celebrem que a Barcelona, abans comentàvem, abans d'aquest programa amb el senyor Josep Oriol Pujol, que en la societat secularitzada potser entitats com la Fundació Pere Tarrés, o com la presència dels grups dels salesians o de les delegacions de joves o aquest Life Team són molt necessàries, no? Són com impulsos per buscar solucions imaginatives al problema de la manca d'inquietud religiosa, dit així en paraules col·loquials. No sé si vol comentar, Jordi, més segur alguna cosa més. Demanar als oients que preguin, això segur, no?
Això segur, és el més important, eh? I també és una cosa que nosaltres farem molt i ja portem fent al moment d'organitzar-ho. El que sí que si algú vol informació, sí que tenim una web que és www.lifeteen.es, ja, aquesta és una web en espanyol. Per tant, més informació, ella també pot contactar per més informació. Sí que de cara a aquesta trobada ja estan tancades les inscripcions, però de cara a més informació, de cara a un futur, doncs, poden contactar.
Que vagi molt bé. Des d'avui fins diumenge, al Seminari Conciliar de Barcelona, més de 200 joves d'aquesta entitat Life Team, mètode de transmissió de la fe als joves, per dir-ho així, i que compartiran moltes experiències en la pastoral juvenil pensades per catequistes. Agraïm molt la presència del director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol. Felicitats novament per la Creu de Sant Jordi.
Moltes gràcies.
I també moltes gràcies a Francesc Riu, autor juntament amb un equip, ideador d'aquest llibre sobre l'encíclica del Papa Laudato Si. Gràcies, Pere Riu. També felicitats per tot el llegat de l'escola cristiana que continua funcionant.
Continua.
I gràcies a Jordi Massegú. Ens acomiadarem per ser escoltant Beneiré el Senyor, que és un tema de lloança interpretat pel grup Worship.cat, en el qual hi està implicat precisament el nostre convidat d'avui, amb altres joves de diòcesis catalanes. Felicitats. I ens acomiadem amb aquesta cançó. Gràcies, Jordi Massegú, Josep Oriol Pujol i Francesc Riu. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb tot el cor lluaré el seu sant nom. Cantaré una cançó de tot cor. Exaltaré el seu sant nom. S'aixeca el sol i és un dia nou. És temps d'una que jo no puc preveure, no m'impedeixi lluar el seu sant nom. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lluaré el seu sant nom, cantaré una cançó
Us expliquem breument que el concurs bíblic de Catalunya compleix 30 anys i ho farà exposant del 23 al 26 de maig al Vaticà tot el seu patrimoni en una mostra sobre el que ha estat aquesta experiència, una experiència que ha arribat a centenars de milers de joves, més d'un milió, de fet, s'han beneficiat participant d'aquest concurs. Si voleu més informació per apuntar-vos al pelegrinatge a Roma del 23 al 26 de maig, podeu contactar amb la Federació de Cristians de Catalunya a la seva web o bé trucant al telèfon 93 363 0364. També us expliquem que la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants va celebrar ahir el seu desè aniversari amb un acte a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona i un lema, era foraster i em vau acollir. Va participar el teòleg Gaspar Mora amb una exposició i el cor Gospel Choir. A la Basílica de Santa Maria del Pi, la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants ha publicat nombrosos manifestos en aquests 10 anys i els fa públics, també coincidint amb aquest desè aniversari, en un llibre. I acabem dient-vos que Mans Unides ha obert un compte i un número de telèfon, també Càritas hi participa, per ajudar l'Equador des de Catalunya. Si voleu aquest telèfon, podeu posar-vos en contacte amb Mans Unides i amb aquest telèfon gratuït que comença per 900. Fins aquí el Mirall de l'Església, gràcies per la vostra companyia. Tornem el proper divendres aquí a COPE Barcelona, al 783 de l'Ona Mitja. Que tingueu bona setmana.